Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal, com esteu? Avui ens despertem amb 5 graus a les Borges Blanques, 7 a Santa Coloma de Farners i 12 al Raval de Barcelona. Arrenca setmana amb novetats també a la Guerra de l'Orient Mitjà, 9 dies després de l'assassinat del líder suprem per les bombes d'Israel i els Estats Units. Iran ja ha escollit successor. Mujtaba Khamenei, fill de l'aiatolà Ali Khamenei, també un relleu continuista que s'interpreta com un nou pols a Donald Trump, que va dir que si el nou líder no li agradava, duraria poc. Aquest matí també tornarem a Teheran per veure com s'ha rebut aquest anunci i conèixer també l'última hora de la guerra. En les últimes hores han seguit els atacs creuats. Israel ja ha anunciat una nova ofensiva contra l'Iran i contra la infraestructura de Hezbollah a Beirut. El so a diferents ciutats israelianes ha estat aquest, el de les sirenes que avisen quan es detecten projectils. Els països del Golf també continuen patint els atacs iranians i aquesta nit 32 persones han resultat ferides a Bahrein. Com a mínim 3 són menors d'edat. També seguirem de prop les conseqüències econòmiques d'aquesta guerra. El barril de Brent, per exemple, ja ha superat la barrera dels $100, cosa que no passava des de l'inici de la guerra d'Ucraïna de fa 4 anys. I les borses asiàtiques estan obrint també setmana amb fortes pèrdues. En parlem a partir de 11:15 amb l'economista Santiago Niño Becerra. I comencem també setmana en què veiem que els pressupostos tornen a ser el centre de les diferents notícies. Avui, per exemple, el periòdico explica que els votants d'Esquerra Republicana creuen que el partit hauria de donar suport a aquests pressupostos. 2 de cada 3 catalans consideren important que s'aprovin els comptes del 2026. És una enquesta realitzada per GESOP. Un dia en què també veiem diferents articles que destaquen que molts alcaldes de, per exemple, 20 municipis més grans de Catalunya, reclamen aquests nous pressupostos. I comencem també setmana, que acabarà diumenge amb les eleccions del Barça. Una campanya marcada avui per les paraules de l'exjugador i exentrenador del Barça, Xavi Hernández, carrega amb contundència contra Laporta, a qui acusa tensió de mentir, per exemple, amb el retorn frustrat de Leo Messi el 2023. Xavi assegura que estava tancat.
Yo llamo a Leo y no me coge el teléfono porque por el otro lado le habían dicho que no se podía hacer. Claro, yo llamando al padre le dice, no puede ser, Jorge. Me dice, habla con el presidente porque no... Bueno, y el presidente me dice que no lo va a hacer. Claro, yo le digo, llevamos 5 meses hablando con Leo, lo está hecho. Y el presidente me dice, palabras textuales además, que no vuelve porque le va a hacer una guerra, que no se lo puede permitir.
Paraules de Xavi Hernández. És una entrevista a La Vanguardia on assegura que Alejandro Echevarría, l'excunyat de Laporta, mana més que el president, tot i no tenir cap càrrec dins del club. Avui Joan Laporta respon al Tot Costa de Catalunya Ràdio a partir de les 7 de la tarda. I a les 11 també ho analitzarem a l'Àgora Esportiva, on avui també ens acompanyarà Xavi Bonastre.
42 anys són molts anys, i aleshores d'un dia per l'altre, diguem-ne, deixes de fer-ho. Lagrimón, vull dir, són coses que passen, vull dir, és gravíssim, això, és gravíssim. Hasta luego, Luca.
El periodista de la secció d'esports de TV3 s'acaba de jubilar i parlarem també de la feina que ha fet durant totes aquestes dècades i de la seva faceta d'imitador. I parlant d'eleccions, també en tenim diumenge a Castella i Lleó. Avui hi ha diverses enquestes que pronostiquen el mateix que va passar a Extremadura i l'Aragó. Victòria del Partit Popular, però que seguirà depenent de Vox.
Hoy he presentado mi dimisión como secretario general de Nuevas Generaciones y he solicitado mi baja como afiliado del Partido Popular. Durante estos años he tenido el privilegio...
I la relació entre aquests dos partits està marcada en les últimes hores per la dimissió d'aquest líder de les joventuts del Partit Popular, que acaba aquest vídeo demanant obertament el vot per al partit d'ultradreta. En parlem també a l'Àgora a partir de les 9. El dia en què ja és dilluns...
Why you make me work so hard? That
benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
A aquesta hora saludem a Frederic Vincent. Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Com estàs? Bé?
Bé, home.
Sí?
Sí.
Això és bo. Anem a fer un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí?
Doncs amb el dia que ja es pot començar a demanar el bo jove del lloguer. Dues notícies avui als diaris relacionades amb l'habitatge. El periòdico destaca en portada que els grans propietaris només controlen el 10% dels lloguers, tot i que n'hi ha 5 que controlen 10.000 pisos. I El País destaca, per la seva banda, també la portada, que les donacions de pares a fills arriben a xifres rècord.
I a Brussel·les.
Examinen impostos, també, en aquest cas sobre l'energia i els costos de carboni com a possibles àrees afectades. Serien mesures a curt termini per alleugerir la pressió sobre les indústries afectades pel que comentaves abans, els alts preus de l'energia. Ho apunta un document que ha publicat l'agència Reuters.
I hem quedat a dormir als Estats Units.
Comença la setmana dels Oscars i continuen les grans xifres del cinema d'animació. Hoppers ha tingut el millor cap de setmana d'una pel·lícula d'animació des del 2017. La recaptació estimada és de 88 milions de dòlars, no només als Estats Units, sinó a tot el món.
I hem quedat a dormir als Estats Units.
Amb la Xina.
La Xina, perdona.
La Fiscalia Suprema ha alertat de l'augment dels delictes comesos a través d'internet, com el frau en línia i les estafes digitals. A partir d'aquí ha defensat reforçar la resposta judicial. Ho assenyala l'informe que la Fiscalia fa cada any i que ha presentat a l'Assemblea Nacional Popular, el màxim òrgan legislatiu del país, que aquests dies està fent la seva sessió plenària anual.
Avui és dilluns 9 de març, ens despertem amb 1 grau a Arties, 8 graus a Granollers i 11 graus a la Ràpita. I ara mateix tenim núvols, clarianes, bancs de boira a moltes comarques de l'interior, petits ruixats sobre el mar, que en algun moment a primera hora del matí podrien tocar terra entre el sud del país i la costa, poca cosa. Sobretot tindrem un dia amb clarianes i a la tarda amb petits ruixats que poden aparèixer a moltes comarques de l'interior, Pirineu, Prepirineu, la zona del prelitoral, preferentment, i puntualment a la resta del país. Les temperatures es mantindran sense grans canvis, demà un temps semblant al d'avui, i la resta de la setmana sembla que tindrem més estones de sol a partir de dimecres.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, a partir de 8:45, David Madí, Pau Llonch i Montserrat Nebrera. Abans per això, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem. I és que l'Iran ja té nou líder suprem.
Sí, és Mojtaba Khamenei, és el fill de l'ayatolà Ali Khamenei, assassinat el 28 de febrer per Israel. El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha afirmat que la designació de Khamenei marca una nova era d'honor i autoritat al país. El règim va anunciar ahir el nom del nou líder elegit per l'Assemblea d'Experts, que era un dels que figuraven a les travesses. Khamenei ha arribat al càrrec sota amenaça de Donald Trump, que ja va alertar que si el nom triat no tenia la seva aprovació, no duraria gaire. El ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, reivindica la cadena CBS que només l'Iran pot escollir els seus líders.
No permetem que ningú interfereixi en els nostres afers interns. Depèn del poble iranià elegir el nou líder. És només cosa del poble iranià i de ningú més.
Mojtaba Khamenei té 56 anys i és l'únic dels 6 fills del difunt líder que té una projecció pública. Se'l considera de tarannà conservador, de gran ascendència al règim i pròxim a la Guàrdia Revolucionària.
I sobre el terreny, l'Iran i Israel continuen l'intercanvi de bombardejos. Israel, a més, ataca el Líban i l'Iran, els països del Golf on hi ha bases nord-americanes.
Hi ha 7 soldats dels Estats Units que han mort des que va començar el conflicte, 10 víctimes israelianes, uns 1.300 morts a l'Iran i també 400 al Líban, segons ha informat en les últimes hores el Ministeri de Salut Pública libanès. I lluny de desescalar-se el conflicte, aquesta matinada han continuat els atacs. L'exèrcit israelià assegura que ha atacat les infraestructures de Hezbollah a Beirut i a Bahrein. Les autoritats han informat d'un atac d'un dron iranià que ha provocat almenys una trentena de ferits, 4 d'ells greus a la zona de Sitra.
Enviats especials a Jerusalem, Jordi Baró i Matilde Seoane.
La guerra entra en el desè dia i no hi ha per ara cap senyal de desescalada. Al revés, s'amplien els bombardejos. Israel eleva també el to de les amenaces contra l'Iran, assegurant que atacarà qui sigui el nou líder successor d'Ali Khamenei i posant també en avís la Guàrdia Revolucionària, la força militar del règim, dient que matarà a qui no deixi les armes. Sobre el terreny, la pressió augmenta també al Líban, on han mort 2 soldats israelians, primeres víctimes en les tropes del país. A Israel, dues imatges contradictòries, una de guerra, un míssil de l'Iran Teheran ha caigut en una àrea residencial al centre del país i ha fet diversos ferits, una de retorn a la normalitat, amb els primers vols des de l'aeroport de Tel Aviv. Des de Jerusalem, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I per cert que Donald Trump assegura que la fi de la guerra la decidirà conjuntament amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu.
En una entrevista al diari Times of Israel, el president dels Estats Units assegura que la decisió de quan s'acaba la guerra serà mútua i es prendrà en el moment adequat. I sobre si Israel podria continuar els atacs un cop Washington se'n retiri, diu Trump, que creu que no caldrà.
I el preu del barril del petroli de Brent continua pujant i ha superat ja els $100 per primera vegada des del 2022, quan va començar la invasió russa d'Ucraïna.
L'augment del preu ja ha tingut impacte en les borses mundials, que avui obren en vermell, segons Donald Trump. Aquesta pujada és el petit preu que cal pagar per la seguretat i la pau al món. Avui es reuneixen per videoconferència els ministres de finances del G7 per avaluar l'impacte econòmic d'aquest conflicte. Són els representants del Canadà, els Estats Units, el Japó, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit. El professor d'Economia de la UPF, Xavier Brun, explica la urgència d'aquesta reunió.
Tots aquests països del G7 que s'estan reunint, quin problema té? Doncs el problema que tenen és que estan molt endeutats. I si hi ha inflació, vol dir increment de tipus d'interès, i si vol dir increment de tipus d'interès, vol dir que les factures de tots aquests països els hi costarà més car.
L'Iraq, els Emirats Àrabs i Kuwait han retallat la producció de petroli perquè s'han quedat sense lloc on emmagatzemar-lo arran del tancament de l'estret d'Hormuz per part d'Iran.
I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, es reuneix avui per via trucada amb els líders de diversos països de l'Orient Mitjà per analitzar l'evolució de la guerra.
La trobada té lloc després que alguns governs europeus hagin augmentat la seva implicació en el conflicte, desplegant els seus exèrcits per protegir l'illa de Xipre, que és país comunitari.
Von der Leyen posarà a prova els seus equilibris diplomàtics durant aquesta reunió virtual, on també hi assistiran el president del Consell Europeu, Antonio Costa, i la cap de la Política Exterior Europea, Kaya Kallas. Traslladaran la solidaritat de Brussel·les als països de l'Orient Mitjà que han estat bombardejats per l'Iran. Les monarquies del Golf Pèrsic i els governs europeus reclamen diàleg per solucionar aquest conflicte, iniciat per uns atacs dels Estats Units i Israel que fins ara la Unió Europea ha evitat condemnar. A part d'estar preocupats per la seguretat de la regió, els 27 temen l'impacte econòmic que la guerra pot provocar a Europa. I per analitzar-ho, els ministres de finances de la zona euro també es reuneixen aquesta tarda a la capital comunitària. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I en els conflictes bèl·lics hi ha molts perjudicats, la població civil, per exemple, i alguns que en surten beneficiats, com les empreses que fan la guerra. Una d'aquestes empreses és Palantir.
Aquesta companyia la van fundar Peter Thiel i Alex Karp, dos amics de la universitat, desenvolupen softwares que processen dades i que s'utilitzen en l'àmbit de la seguretat i la defensa. S'haurien fet servir en l'atac a l'Iran. Els clients més habituals, segons llegíem ahir en un reportatge a El País, són el mateix Pentàgon i les agències de seguretat nord-americanes. Els seus informes els utilitza també la controvertida agència duanera ICE per identificar població immigrant. Els impulsors han estat donants de les campanyes de Donald Trump i defensen la cursa armamentística dels Estats Units. Durant una presentació de resultats, Alex Karp va afirmar que Palantir és la primera empresa completament anti-woke.
I aquesta matinada dels Estats Units han tornat a atacar una llanxa amb suposadament traficants de drogues al Pacífic. Ha provocat 6 morts, segons les forces nord-americanes.
Per ara no ha transcendit més detalls de l'atac ni de la identitat de les víctimes. En total, els Estats Units han atacat unes 45 embarcacions com a part de l'operació Llança del Sud del Departament de Defensa nord-americà.
Milers de persones, la immensa majoria dones, van tornar a sortir al crit que ara sentíem ahir al carrer a tot el país per reivindicar el 8M.
Hi va haver manifestacions a diverses ciutats i la més multitudinària va ser la de Barcelona, on 22.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van concentrar contra la violència masclista, el patriarcat i les desigualtats.
Pues m'agradaria que els polítics escoltessin, que donessin més suport a les dones maltractades i que s'acabés ja d'una vegada l'agressió a la dona.
No hem de quedar-nos a casa, i més un dia com avui.
Voy a ser padre de una niña y pues claro, quiero que crezca en un lugar donde se sienta segura, donde pueda estar segura alrededor de los hombres, ¿no?
A més d'aquesta manifestació convocada per l'Assemblea 8M, també se'n va fer una altra que va plegar 1.400 persones i que defensava la derogació de la llei trans i l'evolució de la prostitució. És el segon any que a Barcelona es convoquen dues mobilitzacions durant el 8M.
I el 73% dels votants d'Esquerra Republicana creuen que s'hauria d'aprovar els pressupostos de Salvador Illa.
Així ho indica una enquesta del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública, el GESOP, que publicava ahir el Periódico. Només un 23% dels votants d'Esquerra tenen el mateix criteri que la direcció del partit, que suposa a avalar els comptes si no hi ha un avenç en la gestió de l'IRPF des de Catalunya. En global, el 65,4% dels catalans creuen que és molt important que hi hagi uns nous pressupostos. El sondeig es va fer amb enquestes a 1.000 persones entre el 18 i el 27 de febrer, és a dir, quan es va acabar, quan el govern quan va aprovar el projecte.
I avui també és interessant veure la premsa com també es va posicionant a favor d'aquests pressupostos. Per exemple, l'editorial del Periódico li demana directament a Junqueras literalment que faci d'home d'estat i que enmig d'aquesta crisi ajudi a Catalunya. I el secretari general de les noves generacions del Partit Popular, el català Carlo Angrisano, anuncia que plega i demana el vot per al partit de Santiago Abascal.
Ho fa en plena cursa electoral a Castella i Lleó i enmig de les negociacions entre el PP i Vox per formar governs a Extremadura i Aragó. Els populars asseguren que no exercia el càrrec des de feia temps.
Madrid, Alba Gil.
Angrisano, nebot de Juan Carlos Girauta, ho ha anunciat en un vídeo a les xarxes ple de retrets contra el PP. Diu que la formació ja no defensa els valors pels quals es va afiliar el 2012 i l'acusa d'estar més preocupat de perdre vots que de fer el correcte.
Quiero decirlo sin rodeos. Pido el voto para Vox. Lo hago porque mis ideas siguen firmes y mis principios inamovibles. Ha cambiado el lugar desde el que pueden defenderse sin pedir perdón.
Des de Gènova asseguren que no treballava per al partit des de feia temps i que dimiteix abans que el facin dimitir. També Nova Generacions assegura que estava desvinculat de l'organització. Angrisano va assumir el càrrec el 2021. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
I a Alemanya, victòria electoral dels Verds a Baden-Württemberg. Freca, freca amb els cristianodemòcrates.
L'extrema dreta doble vots i passa a ser la tercera força.
A l'estat alemany de Baden-Württemberg, el partit dels Verds es mantindrà 5 anys més en el poder. S'ha imposat per molt poc als conservadors de la CDU amb els que tornarà a pactar. Cem Özdemir, nascut a Alemanya però de pares turcs, serà el nou president.
Hem generat moltes expectatives entre la gent de Baden-Württemberg que ens centrarem en el benestar de la regió, no en els interessos partidistes. Ho mantinc. Així és com vull governar l'Estat.
Qui ha doblat els resultats és Alternativa per Alemanya. L'extrema dreta ha centrat el seu discurs en els milers d'acomiadaments del sector de l'automòbil, una estratègia que li ha permès atraure un bon nombre de nous votants. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
I un gran incendi ha cremat completament l'estació central de Glasgow, la més transitada d'Escòcia.
El foc va començar ahir la tarda a una botiga de cigarretes electròniques i va causar l'ensorrament parcial de l'edifici. L'estació quedarà tancada fins a nou avís i s'han cancel·lat desenes de trens. L'incident no va fer ferits. En les feines d'extinció hi van treballar una quinzena de dotacions dels bombers i més de 60 efectius.
Ara són les 6 i 18. Més notícies amb Marc Jurado, amb Lara García i en Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
Les denúncies per desaparicions de menors de 12 anys pugen un 26% en un any. Són dades dels Mossos d'Esquadra, Montse Mir.
La majoria de casos són d'infants que fugen de casa o d'un centre de menors. Per evitar-ho, és important la prevenció, sobretot en l'ús de les xarxes socials. Marta Ventes, caporal de l'Oficina d'Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes dels Mossos d'Esquadra.
Moltes vegades contacten amb menors o gent desconeguda, no? I també fan que facin aquestes fugues, no? Que mobilitzin els infants els telèfons dels pares i el telèfon d'emergències. Que treballin amb el menor la comunicació a casa per evitar que el menor vegi la fuga com a la única sortida que té quan té un problema a l'escola, quan li fan bullying o algun problema personal.
Entre els 12 i 17 anys l'augment és de més del 3% i el de majors de 65 supera el 6. L'any passat els Mossos van gestionar una mitjana de 10 casos diaris de desaparicions, una xifra semblant a la del 2024. Un 98% es van resoldre. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui arrenca també, a partir de 2:15 del matí a l'Audiència de Barcelona, un nou judici pel cas Mercuri. Un cas de corrupció de l'Ajuntament de Sabadell.
En aquesta peça no està processat l'exalcalde Manuel Bustos, però s'enfronten a penes de fins a 3 anys de presó diversos exregidors i exfuncionaris d'inspecció de l'Agència Tributària de Sabadell.
Maria Núria Revella, Barcelona.
Segons l'escrit d'acusació, un dels processats, Melquíades Garrido, constructor i oncle de Bustos, va ordir tot una trama perquè un amic seu també han causat que havia ampliat el seu concessionari de vehicles no pagués l'increment de l'impost sobre activitats econòmiques al consistori, uns 1.800 euros. El suposat delicte es va cometre el 2009 i els fets es van conèixer el 2011. Tot i així, han calgut 15 anys perquè el cas arribi a judici. Maria Núria Revetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
I també avui comença una nova tongada, l'última tongada de testimonis en el judici contra l'expresident Jordi Pujol i els seus fills per l'origen de la fortuna familiar.
Avui continuarà el testimoni del policia nacional que va coordinar l'informe acusatori contra els Pujol.
Mentrestant, atenció als fenòmens meteorològics. Sobretot els extrems derivats del canvi climàtic poden duplicar el deute públic espanyol si no es fan inversions. N'alerta un informe del New Economics Foundation que s'ha publicat aquesta matinada. Berta Torrades.
La crisi climàtica i els últims episodis de sequeres extremes, temporals de vent i aiguats impacten de ple en l'economia i afecten sectors claus com les infraestructures o l'agricultura. La Paula Castro, una de les autores de l'estudi, calcula que si Espanya no inverteix més en combatre el canvi climàtic, el seu deute públic es dispararà un 81% respecte a les previsions del 2050. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Lo que va a pasar es que nos vamos a encontrar en 2050 con una deuda muchísimo más grande de la que habíamos proyectado y no vamos a poder tener tanta posibilidad de invertir en otros sectores.
L'estudi demana, entre d'altres, crear un fons europeu per fer front a les conseqüències dels fenòmens meteorològics extrems. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
I els bombers van trobar ahir un cadàver al riu Mugent, a Llinars del Vallès, i s'investiga si es tracta del conductor que divendres va desaparèixer arrossegat per l'aigua.
El cos el van trobar uns 400 metres del punt on hi havia la furgoneta d'aquest conductor i ara se n'haurà de confirmar la identitat. Ho explica el subinspector dels bombers de la Generalitat, Oriol Pallissa.
És el cos d'una persona que coincideix en unes descripcions de la investigació inicial i dels testimonis, però que l'autoritat competent ha de fer la seva feina d'investigació i de confirmació de que és la persona que estàvem buscant.
Ahir els bombers també van rescatar dues persones amb un ferri a l'Alt Camp que eren sobre el seu cotxe després que l'aigua l'arrossegués quan intentaven creuar el riu Gaià per un pas a nivell. Totes dues en van sortir leses.
I els alumnes d'un institut de l'Eixample de Barcelona faran avui un tall simbòlic del trànsit al carrer Marina per reivindicar el dret a respirar, diuen, aire net. Carola Gil.
Són els alumnes de l'Institut Angeleta Ferrer i, igual que l'any passat, protestaran pacíficament per cridar l'atenció sobre les conseqüències de la contaminació en la salut i calcularan la que presenta l'aire amb el carrer tallat i també amb cotxes circulant. Barcelona va tancar el 2025 amb els millors registres de qualitat de l'aire de la seva història, amb una reducció d'entre el 4 i el 12% respecte de l'any anterior. Tot i això, l'Eixample és una de les àrees amb els registres més elevats. Carola Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
A partir d'avui fins divendres es poden demanar les ajudes de l'anomenat Bo Lloguer Jove. Jordi Canal.
És una ajuda perquè persones d'entre 18 i 35 anys puguin pagar el lloguer i alerta perquè es concedeixen per ordre d'arribada, fins a esgotar el pressupost, que és de 29 milions d'euros. Es tracta d'una ajuda de 250 euros mensuals durant 2 anys i per aconseguir-la s'han de complir un seguit de requisits. Entre altres, tenir residència legal a Catalunya, que l'habitatge sigui el domicili habitual i disposar d'una font regular d'ingressos. La renda familiar, però, no pot superar els 25.200 euros anuals. I també hi ha límits en la quantitat que es paga pel lloguer, de 900 euros en el cas de Barcelona. Jordi Canal, pel matí de Catalunya Ràdio.
I a les universitats catalanes cada cop hi ha més alumnes que recorren a les acadèmies privades per aprovar les assignatures més difícils. Glòria Marín.
El fenomen no és nou, sobretot entre estudiants d'enginyeries, però si anys enrere anaven a les acadèmies puntualment, per exemple, per repassar abans dels exàmens, ara directament fan les matèries més complicades a l'acadèmia durant tot el curs, sense trepitjar la facultat, com explica aquesta alumna d'enginyeria industrial de la UPC.
Sí, sí, sí. O sea, no sé que hi hagi assistència obligatòria i tal, si la faig a l'acadèmia, doncs no vaig a la uni.
Els estudiants d'enginyeria industrial admeten que són de lluny els que més van a acadèmies. Ho fan gairebé la meitat i alguns reconeixen que si no hi haguessin anat, no s'haurien tret la carrera. Glòria Marín, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Bon dia.
La primera.
El misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma. Y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Me chita eres linda en tus ojos. Tus ojos me fascinan, tu boca, tu boquita divina. Quisiera, quisiera yo besarme, chita, tú bien sabes lo mucho que te quiero.
Sílvia Pérez Cruz emociona el públic de París després d'actuar a la mítica Sala Olímpia de la capital francesa, on ha versionat Edith Piaf i ha presentat temes del seu nou disc i clàssics del seu repertori.
La segona.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas?
I Janet celebra avui els 50 anys de carrera en un concert al Palau de la Música Catalana de Barcelona. Serà 8:15 del vespre i si voleu anar encara queden algunes entrades.
I la tercera?
Oh, una dona ha estat detinguda per haver disparat una desena de trets amb un rifle contra la casa de la cantant Rihanna a Califòrnia. Segons la policia de Los Angeles, ningú ha resultat ferit i ara s'estan investigant les motivacions del tiroteig. Sembla que Rihanna era a casa quan hi ha hagut l'atac, però no ha resultat ferida.
I pel que fa als esports, Bert Prat, bon dia.
Bon dia.
Compte enrere, perquè diumenge es proclami oficialment el nou president del Barça, una setmana que comença amb unes declaracions contundents de Xavi que carrega contra Joan Laporta.
Xavi ha donat públicament suport a Víctor Font, explica a La Vanguardia que Leo Messi estava fitxat l'any 2023 per tornar al Barça, però que Joan Laporta es va fer enrere.
Es que el presidente tampoco dice la verdad. Es decir, es un tema que Leo está fichado. El mes de enero, él queda campeón del mundo y con la relación que tenemos contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver al club. Y yo lo veo. En cuanto entra el presidente, empiezan a negociar con su padre. Y contrato hecho, contrato de luz verde de la Liga, y al final es el presidente que lo tira para atrás.
Xavi afegeix que Laporta es va justificar dient que si Messi tornava a començar una guerra contra el president. L'extècnic del Barça afegeix també que Alejandro Echeverría mana més que Laporta en aquest mandat. Laporta, precisament, avui, en directe al Tot Costa, a partir de les 7.
I l'Espanyol rep aquesta nit el CUE de la Lliga, l'Oviedo.
A partir de les 9, transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, Manolo González, tècnic blanquiblau.
S'ha de guanyar i hem de sortir això sabent que és un partit complicat, sabent que és un partit difícil, i la sort que tenim a dia avui és estar on estem, amb els punts que tenim.
Jugats a primera, València 3, a la vez 2, Sevilla 1, Rayo 1, Getafe 2, Betis 0, Villarreal 2, el Jun, Òscar García, nou tècnic del primer equip de l'Ajax, el Sant Andreu, campió de la Copa de la Reina femenina de waterpolo, i George Russell i Mercedes dominen de cap a peus la primera cursa del Mundial de Fórmula 1. Segon lloc pel seu company Antonelli, tercer Leclerc amb Ferrari. Alonso va abandonar.
A les 11, Àgora Esportiva, avui amb Ramon Bes, amb Cara a Barcelona, amb Laia Tudel i Joel Díaz, i també amb Xavier Bonastre, periodista de TV3, que s'acaba de jubilar. Serà a partir de les 11 del matí. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui un molt bon motiu per llevar-vos podria ser marxar de Twitter, en el cas que hi sigueu. Jo no puc, perquè hi estic totalment enganxat i tinc la síndrome d'Estocolm. Però si aquest no és el vostre cas, si no teniu amb Twitter una relació tòxica com la meva, de veritat, foteu el camp, perquè allò ja és territori completament hostil per les bones intencions. Twitter ja no és una xarxa social, és una eina exclusivament pensada per moldejar la conversa pública on la meritocràcia de continguts que abans hi havia ha desaparegut en favor d'un algoritme que respon als interessos ideològics del seu amo. I el seu amo és nazi. A Twitter ja no s'hi va a conversar, s'hi va a posicionar-se, ja no s'hi va a pensar, s'hi va a reaccionar. I les poques coses que encara valen la pena es poden trobar fàcilment a altres xarxes socials. Així que marxeu de Twitter, feu-vos el favor, a no ser, esclar, que sigueu nazis, o fanàtics, o desinformadors professionals. Si és un d'aquests el vostre cas, aleshores gaudiu d'aquesta mena de bassal de merda que us ha preparat l'Elon Musk perquè us hi revolqueu com els porcs.
Diumenge tindrem nou president del Barça i també tindrem nous guanyadors dels Oscars, perquè comença la setmana dels Oscars.
Sí, diverses recepcions ja aquesta setmana per donar la benvinguda als nominats, com és habitual, i per això avui cançons que comencen saludant, que comencen dient hola, com el Hello d'Adele. Si tu I el fin del mundo, que ho va patar molt durant la pandèmia, també començava dient hola, yo venía a decirte que bailaras a mi lado. I no diu hola, però diu ahí, senyor Carter, aquest tamasso que van versionar els Beatles.
En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. L'Iran ja té nou líder suprem, fill de l'ayatolà Ali Khamenei, considerat l'ala dura. Potser entre estar amb Khamenei, que llavors ala dura no surt.
Mojtaba Khamenei, l'anunci arriba després que Donald Trump alertés que si el nou líder iranià no tenia la seva aprovació, no duraria gaire. Bé, responia el cap de la diplomàcia iraniana.
We allow nobody
No permetem que ningú interfereixi en els nostres afers interns. Depèn del poble iranià elegir el nou líder. És només cosa del poble iranià i de ningú més.
Sobre el terreny, l'Iran i Israel continuen l'intercanvi de bombardejos.
Israel, a més, ataca el Líban i l'Iran als països del Golf, on hi ha bases nord-americanes.
I una de les conseqüències també econòmiques d'aquesta guerra és el barril del petroli de Brent, que supera els $100 per primera vegada des del 2022, quan va començar la invasió russa d'Ucraïna.
Avui es reuneixen per videoconferència els ministres de Finances del G7 per avaluar l'impacte econòmic d'aquest conflicte. Xavier Brun, professor d'Economia de la UPF.
Tots aquests països del G7 que s'estan reunint, quin problema té? Doncs el problema que tenen és que estan molt endeutats. I si hi ha inflació, vol dir increment de tipus d'interès, i si vol dir increment de tipus d'interès, vol dir que les factures de tots aquests països els hi costarà més car.
També avui la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, es reuneixen amb els líders de diversos països de l'Orient Mitjà.
Després que alguns governs europeus hagin augmentat la seva implicació en el conflicte, desplegant els seus exèrcits per protegir l'illa de Xipre, que és país comunitari.
I tot això l'endemà que milers de persones, majoritàriament dones, sortissin al carrer per reivindicar el 8M.
A la manifestació de Barcelona, unes 22.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van concentrar contra la violència masclista, el patriarcat i les desigualtats.
El secretari general de les noves generacions del Partit Popular anuncia que plega i demana el vot per als de Santiago Abascal.
Quiero decirlo sin rodeos. Pido el voto para Vox. Lo hago porque mis ideas siguen firmes y mis principios inamovibles. Ha cambiado el lugar desde el que pueden defenderse sin pedir perdón.
És el català Carlo Angrisano. Els populars miren de treure-hi ferro i asseguren que no exercia el càrrec des de feia temps.
Pugen un 26% les denúncies per desaparicions de menors de 12 anys.
És la franja d'edat amb un augment més significatiu, segons les dades del 2025 dels Mossos d'Esquadra. Marta Ventes, caporal de l'Oficina d'Atenció a Famílies de Persones Desaparegudes dels Mossos.
Moltes vegades contacten amb menors o gent desconeguda, no? I també fan que facin aquestes cues, no? També moltes vegades que memoritzin els infants els telèfons dels pares i el telèfon d'emergències, no?
I els fenòmens meteorològics extrems derivats del canvi climàtic poden duplicar el deute públic espanyol si no es fan inversions.
L'alerta d'un informe del New Economics Foundation que s'ha publicat aquesta matinada.
Els bombers troben un cos al riu Mogent, a Llinars del Vallès.
Si les digues, és el conductor arrossegat per l'aigua fa 3 dies. El cadàver l'han localitzat a 400 metres d'on va quedar encallat el seu vehicle. Oriol Pallissa, subinspector dels bombers de la Generalitat.
Al voltant de les 12:34 del migdia, el dispositiu de recerca ha trobat el cos d'una persona que està pendent d'identificar a uns 400 metres d'on vam trobar el vehicle el divendres.
I a la cultura, Sílvia Pérez Cruz emociona el públic de París.
La cantant de Palafrugell ha portat el seu talent a l'Olímpia de la capital francesa davant d'uns espectadors que s'han acabat desfent en aplaudiments.
El dia en què a les portades de la premsa hi trobem dues imatges, Marc Jurado, l'Iran i el 8M.
Sí, comencem amb el diari Ara, que titula l'Iran elegeix com a nou líder suprem el fill de Khamenei. La Vanguardia, els ayatolàs desafien Trump i escullen el fill de Khamenei nou líder suprem, i titulars molt semblants a El País, que també parla de desafiar, i a El Mundo, on llegim que l'Iran repta a Trump. El 8M és el gran tema i foto de portada del periòdico. Carrers violetes pel 8M, titula el diari. La Vanguardia, milers de persones surten al carrer el 8M contra l'onada reaccionària. Diari Ara, marea lila contra el retrocés de drets. El Mundo, el 8M sacseja la igualtat i treu el cap el no a la guerra. Altres temes de portada, les eleccions a Castella i Lleó de diumenge vinent. El País, Vox guanya terreny amb un 20% del vot i el PP s'estanca. El Mundo Pro titula que el PP creix mentre Vox ja acaricia el 20% i el PSOE s'estanca. L'Ara explica que han trobat el cos del conductor arrossegat per l'aigua a Llinars, a 400 metres del vehicle. I la Vanguardia entrevista Xavi Hernández, que carrega contra la porta i assegura Messi estava fitxat, era el seu desig i el meu, ho va tirar enrere la porta.
Una entrevista duríssima. Avui, per cert, a les 7 de la tarda, Joan Laporta serà al tot costa per respondre a aquesta entrevista de Xavi. I avui a Sant Feliu de Pallerols, a la Garrotxa, es desperten amb 3 graus. Al migdia arribaran els 14. A Torredembarra hi ha 9 graus, amb una màxima prevista de 16. I avui serà un dia variable i encara amb alguns ruixats. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, ara a primera hora podem arribar a tenir petits ruixats al litoral, poca cosa, bancs de boira a l'interior, en un dia marcat pels núvols, per les clarianes, per tant, amb moltes estones de sol. A la tarda sí que les nuvolades creixeran amb una mica més d'energia i creiem que acabaran deixant ruixats dispersos a moltes comarques de l'interior.
I l'endemà del 8 de març arriba ara el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Tothom coincideix en dir que el 8 de març d'ahir va ser menys massiu que el d'ocasions anteriors. L'any 2018, per exemple, els carrers del país van tenyir-se de lila, plens de dones que van reaccionar molt airades a l'afer de la manada, aferrant-se també a la consolidació del MeToo. Però actualment, tot i que encara hi hagi agressions i desigualtats, podem dir que el feminisme forma part del mainstream conceptual de la majoria de països d'Occident. Diria que el moviment ha passat de la indignació a una filosofia més positiva, emmirallada en figures com ara Giselle Pericó, una senyora que ha decidit que vol posar bona cara al mal temps. En el cas del nostre país, el feminisme ha volgut capitalitzar aquesta diada com una advertència contra l'auge de l'ultradreta. I és ben curiós, tenint en compte que aquesta tendència té un gran protagonisme de líders que són dones.
Poses música en anglès, no poses mai música en català.
Això és mentida, poso una mica de...
No, no, mai, mai. Sí. A veure si ho reforces una mica, home. Hi ha cançons boníssimes en català.
I tant.
Doncs ja està.
És que a vegades l'actualitat em fa triar una cançó.
L'actualitat.
El record.
Sempre hi ha excusa. Sempre tens una excusa, tu.
No, un argument.
Un argument, veus? Sempre tens la paraula,
Diferent,
Tenir l'última paraula, sempre.
No.
No, mira. Va, amb què ens despertes avui?
Vinga, va, bon dia, avui amb la música d'Aqua i el seu primer gran èxit, Barbie Girl. I és que tal dia com avui, un 9 de març, però de l'any 1959, va néixer la Barbie, la nina més famosa del món. Va debutar a l'American International Toy Fair, la fira de joguines dels Estats Units. Va ser creada per Ruth Handler, la dona d'Eliot Handler, que era el cofundador de l'empresa de joguines Mattel. De fet, la seva comercialització va ser un èxit perquè es van vendre Barbies a tots els racons del món. Per tant, la idea de Ruth Handler, doncs, va ser una de les millors coses que li va passar a la marca.
I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
Ui, hem descobert la teva passió absoluta per Rodrigo Cuevas, que just demà al matí farà el primer que fem nosaltres. Escolta'm, que demà tinc a Rodrigo Cuevas al programa.
Què dius ara?
El teu futur marit, pràcticament.
Home, sí, m'encanta. És l'únic home que jo tindria alguna cosa. És boníssim.
És o està?
És boníssim.
Però... És boníssim, cantant i està boníssim.
Bueno, clar, jo no li veig això.
Allà, no?
Jo li veig una cosa espiritual.
Clar, és a dir, la vostra connexió és espiritual.
És espiritual.
És gay espiritual.
Sí, aquesta passió que té pel poble, per la tradició... Espera, tindria problemes...
D'encaix?
Sí, home, corporal, tot això a mi
no,
em costaria més.
No, però es pot arreglar, no?
Però de casar-me, sí, és un home per casar-se.
Veus?
Doncs ja ho
saps. Està molt bé, visca l'amor.
Però si ja ho havia dit, això.
Sí, però jo ho vaig repetint.
Bueno, i a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
Doncs les declaracions de la influencer Ona Gonfaus, perquè encara cueja la polèmica de per què les influencers anessin a la gala dels Goya. Doncs bé, ara està en marxa el Festival de Màlaga i ha passat això.
¿Recomienda una peli para el siguiente? Pues, no sé, ahora. Una peli, ¿qué rollo?
No sé, alguna peli española, ya que estamos aquí en el Festival de Cine en Málaga.
Pues mira, La 9 de 8 apellidos, que me encantó, me la vi el otro día y me encantó.
Les crítiques a les xarxes s'han tornat a disparar i molta gent del món del cinema, com Javier Giner, li retreu que no costa gaire mirar-se les pel·lícules que es presenten aquest any al festival i no dir una pel·lícula del 2023.
Si no vols pols, no vagis a l'era. Tota la vida.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de Filiberto Bravo, president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, a Barcelona. El barri més pobre de la capital tornarà a ser demà escenari d'un desnonament, en aquest cas de la Hafida, el Sufian i els seus fills de 7 i 2 anys. L'associació, com sempre, intentarà impedir-ho. La tasca del col·lectiu és l'última esperança a la qual s'agafen moltes famílies amenaçades de desnonament. Segons Bravo, ja era així quan hi havia la moratòria aprovada i ho continua sent ara que ha caigut.
¿Qué es eso de la moratòria? Para nosotros es una palabra que no conocemos. Porque no hemos tenido tiempo de usarla, ya que nos resulta inexistente. Nunca nos lo han presentado. Que una vez estén fuera de la vivienda, que vayan al centro de urgencia y emergencias sociales de Barcelona a ver si tienen un albergue o algo por el estilo.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Lluís, has vist la factura de la llum?
Sí.
Hem de canviar de companyia.
Tranquil·la, que ja està fet.
Que ja ho has fet?
Jo no. El RAC m'ha buscat una oferta millor i ha tramitat el canvi. I felicita'm, ens estalviem un 25%.
A tu? Sort del RAC.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Continuen les pèrdues a les borses. Les asiàtiques d'aquest matí experimenten caigudes fortes. A Tòquio, el Nikkei es desploma gairebé un 7%. La borsa de Hong Kong, un 3%, i la de Xangai, un 1%. A Europa, divendres, l'IBEX va tornar a caure un 1%, està a punt de perdre els 17.000 punts. Des de l'inici de la guerra a l'Iran, el selectiu espanyol ha perdut un 7%. A Alemanya, el DAX també va caure divendres un 1%. A Wall Street, els índexs van tancar la setmana amb pèrdues de prop del 2%. El barril de petroli de Brent, el de referència a Europa, ja supera els $100 per litre. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Ara amb Lidl l'estalvi sí que val la pena, també amb els formatges més saborosos. Formatge d'ovella amb tòfona premiat per 2,39, t'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, formatge tendre de vaca per 6,49, t'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
Tens un ciclomotor de combustió? Doncs ara és el moment de canviar-lo per un d'elèctric i aconseguir un ajut de 600 euros. Sí, sí, ho has sentit bé. 600 euros per canviar a la mobilitat sostenible. Informa't dels requisits a barcelona.cat/placlima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Arriba a la sala de Sabadell Petit Break, un espectacle ple d'energia i moviment de la companyia Brodes Bros. A través del hip-hop i la dansa urbana, els personatges acosten el breakdance al públic més petit en una proposta divertida, participativa i familiar. El 22 de març a la Sala de Sabadell. Més informació a lasalateatre.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Com pedres als palmells, brases i flama. Una exposició que explora la destrucció i les històries de resistència anticolonialista, l'alçament, la revolució i el radicalisme polític arreu del Mediterrani. Fins al 31 de maig, a la Fabra Centre d'Art Contemporani. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linca. A Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio.
2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
L'actualitat encapçalada per un nom, la del nou líder suprem de l'Iran, el fill de l'ayatolà assassinat Ali Khamenei.
Es tracta de Mojtaba Khamenei. El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha afirmat que la seva designació marca una nova era d'honor i autoritat pel país. Se'l considera de tarannà conservador, de gran ascendència al règim i pròxim a la Guàrdia Revolucionària. Arriba al càrrec sota l'amenaça de Donald Trump, que ja va alertar que si no tenia la seva aprovació no duraria gaire. El ministre d'Afers Estrangers iraní reivindicava la cadena CBS que només l'Iran pot escollir els seus líders.
No permetem que ningú interfereixi en els nostres afers interns. Depèn del poble iranià elegir el nou líder. És només cosa del poble iranià i de ningú més.
And nobody else business.
El nou líder té 56 anys, és l'únic dels 6 fills del difunt líder que té una projecció pública.
Sobre el terreny continua l'intercanvi de bombardejos per desè dia consecutiu.
L'exèrcit israelià assegura que ha atacat les infraestructures de Hezbollah a Beirut, justament al Líban, amb mort 2 soldats israelians, primeres víctimes en les seves tropes. D'altra banda, Israel, un míssil de l'Iran ha caigut al centre del país i a Bahrein l'atac d'un dron iranià ha provocat almenys una trentena de ferits. Donald Trump assegura que la fi de la guerra la decidirà conjuntament amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Així ho ha dit el diari The Times of Israel. Segons xifres del Ministeri de Salut Pública libanès, han mort 1.300 persones a l'Iran, 400 al Líban, 7 nord-americans i 10 israelians.
I de retruc, el preu del petroli segueix pujant. El barril de Brent ha superat els $100 per primera vegada des del 2022, que és quan va començar la invasió russa d'Ucraïna.
Segons Trump, és el petit preu, diu, que cal pagar per la seguretat i la pau al món. Avui es reuneixen per videoconferència els ministres de finances del G7 per avaluar l'impacte econòmic d'aquest conflicte. El professor d'Economia de la UPF, Xavier Bruna, explica la urgència d'aquesta reunió.
Tots aquests països del G7 que s'estan reunint, quin problema té? Doncs el problema que tenen és que estan molt endeutats. I si hi ha inflació, vol dir increment de tipus d'interès, i si vol dir increment de tipus d'interès, vol dir que les factures de tots aquests països els hi costarà més car.
L'Iraq, els Emirats Àrabs i Kuwait han retallat la producció de petroli perquè s'han quedat sense lloc on emmagatzemar-lo. Les borses asiàtiques es desperten amb fortes caigudes.
I en clau espanyol, el secretari general de Noves Generacions del PP plega i demana el vot per Vox.
És el català català Carlo Angrisano, nebot també de Juan Carlos Girauta. Ho ha anunciat en plena cursa electoral a Castella i Lleó i enmig de les negociacions entre el PP i Vox per formar governs a Extremadura i Aragó. Ho ha fet en un vídeo a les xarxes.
Quiero decirlo sin rodeos. Pido el voto para Vox. Lo hago porque mis ideas siguen firmes y mis principios inamovibles. Ha cambiado el lugar desde el que pueden defenderse sin pedir perdón.
Els populars asseguren que no exercia el càrrec des de feia temps i que dimiteix abans que el facin plegar.
I un informe que s'ha publicat aquesta matinada alerta que els fenòmens meteorològics extrems derivats del canvi climàtic poden duplicar el deute públic espanyol si no es fan inversions.
L'informe és del New Economics Foundation, avisa que sequeres extremes, temporals, de vent o aiguats afecten sobretot sectors claus com les infraestructures o l'agricultura. Una de les autores de l'estudi, Paula Castro, calcula que si no hi ha inversió, el deute públic es pot arribar a disparar un 81% respecte a les previsions del 2050. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Lo que va a pasar es que nos vamos a encontrar en 2050 con una deuda muchísimo más grande de la que habíamos proyectado y no vamos a poder tener tanta posibilidad de invertir en otros sectores.
I demana un fons europeu per fer front als fenòmens meteorològics extrems.
Més notícies. 8 associacions de famílies d'alumnes de les comarques gironines denuncien que estan bloquejades per falta de resposta de la justícia a inscriure noves juntes i els canvis d'estatuts.
El departament admet que té un gran volum de feina, però que treballen per resoldre-ho.
Girona, Laia Claret.
Lidón Gasull, directora de la FAC a Catalunya.
Si jo no puc acreditar qui és el meu representant legal, jo no puc operar en els comptes bancaris, no puc fer un certificat digital, jo no puc signar un conveni pel menjador, no puc signar un contracte amb una empresa de lleure que em faci una activitat extraescolar.
Els serveis territorials de justícia de Girona hi ha dues persones per fer tràmits de peticions a les associacions, entitats, federacions o parelles de fets a banda de processos de trasllat o estabilització. La Generalitat assegura que tenen previst incorporar un auxiliar administratiu de reforç. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
I la Ribera d'Ebre puja el to i reclama al govern espanyol que modifiqui el calendari de tancament de les centrals nuclears.
Afirmen que no poden aturar-ne l'activitat sense alternatives econòmiques.
Tortosa, Jordi Barranca.
Tots els colors polítics amb representació a la comarca ho subscriuen, per això demanen canvis en el calendari previst pel Ministeri a l'hora d'acabar amb la vida útil de les nuclears. Francesc Barbero, president del Consell Comarcal.
I el que reclamem és lligar el calendari de tancament de les nuclears en la generació d'alternatives laborals suficients que puguin absorbir els gairebé 2.000 llocs de treball que es generen a Ascó i a Vandellòs de forma directa.
La central és la primera empresa de la Ribera d'Ebre. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui la cultura la comencem a París, on Sílvia Pérez Cruz ha emocionat el públic de la capital francesa, Marta Viana.
La cantant de Palafrugell ha portat el seu talent a la mítica sala Olímpia davant uns espectadors que l'han ovacionat.
París, Isabel Galí.
És la veu de Sílvia Pérez Cruz versionant Edith Piaf a l'Olimpia, la cirereta del concert a la Catedral dels Cantautors. Davant un públic entregadíssim, la cantant de Palafrugell ha presentat temes del seu nou disc combinats amb clàssics del seu repertori, una versió de jazz del So del Silenci, el Cucurru Paloma o el Gato Negro Gato Blanco de Sánchez Ferlosio, tot amb l'energia i versatilitat de sempre, que ha entusiasmat els locals, menys acostumats a sentir-la, i que al final s'hi han tornat amb un llarguíssim aplaudiment. Des de l'Olimpia de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
I de París a Màlaga.
Deje uno abajo para que lo cuelguen. ¿No te vas a levantar?
No tengo fuerzas, Juan, todo me duele.
¿Quieres un paracetamol? Estuve con la inspectora. Dice que va a hablar con la jueza a ver si nos permite hacer el entierro.
Adrián Ozores y Darío Grandinetti han presentat Después de Kim, un film d'Àngeles González Sinde al Festival de Màlaga, on opta a la Bisnaga d'Or.
La directora ha explicat que volia indagar sobre els sentiments que queden en una parella després d'anys d'haver-se separat.
Enviada especial a Màlaga, Montse Pujol.
Bon dia. Després de Kim és una història sobre el dol, la pèrdua i les segones oportunitats a partir del que viu una parella separada des de fa anys i que han de tornar a Espanya arran de la mort de la seva filla. Darío Grandinetti es posa la pell del pare i ha explicat a Catalunya Ràdio que el seu personatge queda impactat per la pèrdua de la filla i alhora torna, diu, a viure la vida.
Paradójico, es como que esa tragedia los pone en marcha y los devuelve a la vida. El caso del personaje de Juan era un hombre abandonado. Pareciera que el motor, con la excusa de querer averiguar, se pone en marcha algo junto con su ex que no esperaba.
Adriano Zores i Darío Grandinetti en el paper dels pares hauran d'investigar la mort de la seva filla. Des de Màlaga, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
I repassem les estrenes.
I, Dr. K. Scarpetta,
Perquè tres nous thrillers destaquen entre les novetats d'aquesta setmana a les plataformes de streaming. Són tres sèries, dues amb intèrprets catalans i una tercera amb Nicole Kidman.
Marc Garriga.
Day One s'estrena Prime Video divendres i està ambientada en el Mobile World Congress de Barcelona amb un repartiment on hi ha Jordi Mollà, Ivan Massaguer, Àgata Roca i David Selves. D'aquí uns dies arribarà en català a 3CAT. El mateix divendres s'estrena a Netflix Esa Noche, on les protagonistes són tres germanes, interpretades per Clara Galle, Clàudia Sales i Paula Ossero, que volen ocultar un atropellament mortal durant unes vacances familiars a la República Dominicana. I pel que fa a Nicole Kidman, protagonitza Scarpeta, que arriba dimecres a Prime Video i està basada en l'emblemàtica metge forense creada per Patricia Cornwell. Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I els esports, Robert Prat.
Xavi acusa directament Joan Laporta de no haver volgut renovar Messi quan ja estava tot enllestit i afegeix que Alejandro Echevarría mana més al club que el president. Avui Laporta en directe al Tot Costa de Catalunya Ràdio a partir de les 7. I l'Espanyol, que rep el cué de la Lliga l'Oviedo a partir de les 9 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
Xavi li ha donat a Víctor Font tot allò que li va negar el 2021, un suport explícit i alguna cosa més. A l'entrevista al Vanguardia, Xavi acusa Laporta de mentir en la seva sortida i també en Messi i posa el focus a la figura d'Alejandro Echevarría, una de les febleses d'aquest mandat de Joan Laporta. Echevarría no té càrrec al club, però és una persona que decideix sobre totes les qüestions esportives i que té molta influència al vestidor. Xavi ha esperat 2 anys a parlar i ha triat el moment en què més mal pot fer a Laporta, la setmana de les eleccions al Barça. Falta veure la resposta que pugui tenir el president del Barça i fins a quin punt pot influir en el vot del soci. Avui al Tot Costa, entrevista amb Joan Laporta.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
El nostre tomàquet de branca d'origen nacional està a 1,69 al quilo.
Un 29% menys?
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir. Catalunya.
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Tenim 0 graus a Sant Julià de Cerdanyola, al Berguedà, 7 graus a Escó, a Ribera d'Ebre, i 9 graus a Sant Feliu de Llobregat. I petits ruixats que estan caient sobre mar, que no es descarta que en algun moment toquin terra al litoral, però serien fenòmens molt puntuals. En general tindrem un matí amb moltes estones de sol, també amb bancs de boira i núvols baixos a moltes comarques de l'interior que s'aniran aixecant, i a la tarda amb nuvolades, que poden deixar ruixats dispersos a moltes zones de l'interior. Típics de primavera, amb unes temperatures que es mantenen sense gaires canvis, un palet més altes al migdia. Demà encara amb un temps bastant semblant al d'avui, més sol al matí, bancs de boira, alguns ruixats a la tarda, i sembla que a partir de dimecres tindrem més estones de sol.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Hi ha llibres on caben moltes nits. Hi ha una nit on caben tots els llibres. 75a nit de les lletres catalanes. Dissabte a la nit, en directe a TV3, Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dilluns a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna.
L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tota Europa.
Continuï tot recte, 30.
10 episodis en ruta per l'AP7. Des d'un carregament sospitós la nit de Nadal, un segrest a Barcelona, un túnel secret a la Costa Brava o un narco que només condueix escoltant Mozart.
Son de música clàssica, ¿verdad? Digo, sí, señora gente, me relaja.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Nen?
Hola, mama, què passa?
Apa, que avises tu també.
De què t'he d'avisar?
Hola, l'altre dia vau entrevistar el doctor Estivill.
És veritat, què passa?
Home, bueno, que m'ho podies haver dit, que li he
havies portat el teu pare, però l'has sentit com ronca últimament, eh?
Bueno, doncs i aneu un dia a visitar-vos.
Sí, home, a Barcelona, beneit, no hi anirem pas.
Bueno, mama, què vols, va, que tinc...
Res, mira, m'avorria i he pensat, truca, aviam què fa.
Ah, què és aquest soroll, mama, que se sent?
Quin soroll?
Això que se sent?
La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
A partir de 9:15, en temps d'àgora, parlarem de la situació a l'Orient Mitjà i del nou líder suprem de l'Iran, amb Catalina Gómez Ángel, corresponsal a Teheran de France 24 i La Vanguardia, i amb Jordi Torrent, expert en geoestratègia.
A 11:15, secció d'Economia amb Santiago Niño Becerra, que analitzarà les conseqüències econòmiques del conflicte.
A 11:15, secció del Cor amb Laura Fa, avui sobre si el rei emèrit tornarà a Espanya i els últims rumors que envolten Joan Carles I.
I a 11:00, com cada dilluns, Àgora Esportiva per comentar la jornada de Lliga i l'actualitat blaugrana. Diumenge, eleccions, però abans, demà, anada dels vuitens de final de la Champions contra el Newcastle.
Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Tema pendent, vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
Divendres va venir Ferran Adrià al Matí de Catalunya Ràdio per explicar-nos com s'ha de gestionar correctament un restaurant. I just després, a temes pendents, vam seguir parlant amb ell.
Per exemple, quants restaurants hi ha a Espanya? Per exemple,
80.000 restaurants.
80.000 restaurants.
30.000, jo n'he de tots.
Balla una mica la xifra.
80.000 o 30.000, Ferran, és que són...
No. Sí. Los números,
sí.
És igual.
Com que
igual? Mira, ara tinc
aquí... No, els números el que tenen és que són molt precisos, molt concrets.
És que s'entengui el concepte, però no importa. Però si et posa aquí 54, per exemple...
Sí, aquí, sí, que posa. Aquí la pàgina aquesta posa 54.
Està assenyalant un número,
sí, ara 54. 54.
Tatxo. Sí. 22.
Sí.
I és el mateix.
No, a veure, si canvies un 54 per un 22, Ferran, no és el mateix.
La Granja Helena, lo que és de la Granja Helena... Jo muntaré una fonda.
Ara de...
Una fonda.
De què estem parlant ara?
A la Gala Montjuïc, però una fonda que és per mi.
Ah.
Però perquè jo no congeni, perquè jo tinc...
Cap a 11:15, més temes pendents.
Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
Avui fa 63 anys que obria les portes del Museu Picasso de Barcelona, tot i que en aquells moments, tenint en compte les discrepàncies entre el franquisme i el pintor malagueny, es va inaugurar com a col·lecció Sabartés, en honor al seu amic i secretari, Jaume Sabartés, que és qui havia proposat a l'Ajuntament fer un museu exclusiu de l'artista i cedit la seva col·lecció privada. Posteriorment es van ampliant amb donacions fins a arribar a les 4.251 obres, entre pintura, escultura, dibuixos i gravats, la majoria de l'època de formació. Declarat d'interès nacional per la Generalitat, és el més visitat de la ciutat comtal, superant ja el 1 milió de persones. Si encara no hi heu anat, avui és un bon dia per fer-ho.
I el segon, el Lluís Gavaldà.
Diuen els que hi entenen que l'art ha de ser, per definició, revolucionari. Que ha de commoure, si no és poca cosa més que entreteniment. A pocs artistes li escau més aquesta definició que a Tracy Emin, la gran enfant terrible dels 90, pintora, escultora i artista total, que acaba d'inaugurar una retrospectiva corprenedora a la Tate Modern de la capital britànica. Si teniu pensat anar a Londres, no us la perdeu. És trencadora, incòmoda, crua i irreverent, sí, però també et trasbalsa per ser honesta i plena de veritat. Tracy Emin, quin tros de dona.